Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Parlem un dia més de les conseqüències de la tràgica dana que va afectar tota la costa mediterrània durant aquests dies. Els pagesos valencians calculen pèrdues superiors als 800 milions d'euros. Els cítrics i els caquis serien els cultius més afectats pel temporal. La Unió Llaudadora i Ramadera del País Valencià calcula que hi pot haver fins a 172.000 hectàrees d'infraestructures afectades a major o menor intensitat i d'anys que pujarien fins als 500 milions en cultius granges, unes 50.000 hectàrees, amb pèrdues superiors als 300 milions. Mentrestant, Reus actua d'urgència per reparar els camins afectats per la dana. La inversió total dels treballs és de 16.770 euros i s'estima que les tasques s'allargaran de moment uns 15 dies. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
L'Ajuntament de Reus ha posat en marxa un operatiu d'urgència per reparar la xarxa de camins del municipi després dels greus danys provocats per la dana el 4 de novembre, quan van caure fins a 55 mil·límetres per metre cúbic en pocs minuts. La pluja intensa sumada al terreny ja saturat van fer créixer rieres que van afectar camins i zones properes amb acumulació de fang. Des de dilluns al matí, l'equip de Medi Ambient treballa amb una retroexcavadora i amb un camió 4x4 per restablir la circulació en punts clau, com el camí de Valls i el camí de la Selva, d'entre d'altres. El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, ha agraït la col·laboració de particulars que han contribuït amb maquinària per netejar els accessos a les seves propietats, facilitant la reobertura de camins. La inversió total dels treballs és d'uns 16.770 euros i s'estima que les tasques s'allargaran uns 15 dies. Així mateix es millorarà la seguretat i la resistència de camins importants, com el de Monterols, el de Constantí i altres camins de la zona del cementiri.
Canviant de temes, la compra-venda d'habitatges es dispararà l'any vinent i podria costar-se xifres prèvies a l'esclat de la bombolla immobiliària. Aquest és el pronòstic que fa un estudi de la Universitat de Barcelona i la consultora immobiliària Forcadell, que s'ha publicat avui dijous. Un informe que preveu que tot l'estat se superin les 825.000 operacions, a les quals el gruix, 725.000, seran d'immobles de segona mà. Els preus de l'obra nova pujaran un 10%, mentre que els pisos usats seran de fins un 15% més cars. També continuaran encarint-se els lloguers. I Educació, que registra 274 casos de possible assetjament des de principis de curs. La conselleria ha donat a conèixer aquesta xifra avui dijous, coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar. La REBA, el registre de violències a l'alumne, era opcional el curs passat, però aquest curs s'ha implementat a tots els centres educatius. Tornem a més notícies en xarxa.
Hola, bona tarda, benvinguts un dia més a Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Avui, que a nivell general hem sabut que l'Audiència Nacional ha fixat l'inici del judici contra la família Pujol pel 10 de novembre de 2025, és a dir, d'aquí un any. En concret, hi haurà 55 sessions d'aquest macrojudici que estan previstes en diferents dates dels mesos de novembre, desembre del 2025 i que encara s'allargaran durant el 2026. De fet, l'última sessió d'aquest judici està fixada pel dia 23 d'abril, per Sant Jordi de 2026, el judici del cas Pujol, que se centra en presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de documents mercantils contra la hisenda pública i frustració de l'execució. I en l'àmbit judicial també hem sabut que el Suprem assumeix la causa penal contra l'exministre José Luis Ábalos en apreciar indicis de delicte en la compra de mascaretes durant la pandèmia i veu possibles delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'influències, suborn i malversació. Pel que fa a les persones que no estan aforades, incloses en aquestes diligències que s'estan instruint, s'assenyala que el procediment haurà de continuar a l'Audiència Nacional. I avui, a nivell de Catalunya, el Parlament ha instat el govern català a desplegar l'acord amb Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes pel traspàs integral de Rodalies. A més, la Cambra Catalana reclama que es corregeixin les deficiències del pla alternatiu del tall de trens a Roda de Barà. D'això en parlarem avui a l'informatiu de Carrer Major, perquè en aquesta sessió al Parlament hi han assistit també representants de les plataformes d'usuaris com Dignitat a les Vies. I mentrestant ens continuen arribant notícies relacionades amb el pas de la Dana pel País Valencià. Avui, amb estimació de danys, la Dana hauria provocat una sinistralitat rècord mai vista en els 70 anys d'existència del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme encarregat en indemnitzar els afectats per catàstrofes com aquesta. Segons ha explicat el seu director general, s'han rebut 116.000 reclamacions en només una setmana, una xifra que multiplicaria per 6 les peticions que hi va haver arran del terratrèmol de Múrcia, de Lorca, de l'any 2011. I pel que fa als pagesos valencians, calculen que les pèrdues superen els 800 milions d'euros. Això és Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Pendents del que passa aquí, intentem també posar la mirada en el que passa fora. Us acompanyem des d'ara i fins a les 6 de la tarda tot l'equip que el fem possible. Som l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, l'Adrià Duc, l'Adrià Requesens, en Pau Corbalán, l'Eduard Virgili, el Toni Mellado, en Toni Mateos, jo mateixa soc l'Anna Plaça, el control tècnic i tenim en Dani Sánchez. Comencem. I un cop fet un apunt sobre l'actualitat general, fixem ja la mirada a casa nostra per repassar en forma de titulars les notícies del dia al Camp de Tarragona. Aleix Pérez, bona tarda.
Bona tarda, Anna.
Comencem explicant que l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona ha aconseguit els suports necessaris per poder aprovar els pressupostos municipals.
Ahir va tancar un primer acord amb en Comú Podem que contempla un pla d'inversions d'11,4 milions d'euros i precisament avui, en aquest matí, se n'ha presentat un altre d'acord amb Junts que inclou un altre paquet de més de 5 milions d'euros en inversions.
I els usuaris dels trens tarragonins porten les seves queixes al Parlament.
El coportaveu de Dignitat a les Vies, Òscar Ibáñez, ha assegurat que el 40% dels usuaris de viatgers d'Altafulla i Torredembarra han desertat completament del tren.
La Fira de l'Ocupació de Tarragona preveu aconseguir cobrir 350 llocs de treball en la pròxima edició.
Aquesta nova edició presentarà 700 ofertes de treball d'empreses de diversos sectors.
L'Audiència de Tarragona ha negat l'amnistia a un independentista acusat d'atacar webs espanyoles.
La Fiscalia, l'única acusació del cas, demana 18 anys de presó a l'activista. També se l'acusa de difondre informació obtinguda amb les bases de dades d'aquestes webs.
Els Mossos d'Esquadra investigats per la detenció del pistoler de Tarragona declaraven ahir dimecres al jutjat de Reus i han assegurat que la seva actuació va ser impoluta.
Eugen Sabau va atacar i ferir tres excompanys de feina en una oficina de Securitas del centre de Tarragona.
El pantà de Riu de Canyes celebra 120 anys de la seva construcció.
La idea de construir el pantà va sorgir fruit de la comissió de pantans creada el 5 de març de 1900, presidida pel llavors alcalde de Reus, Pau Font de Rubinat, també destacat advocat i empresari.
Les obres de reforma de la pista d'atletisme de Torredembarra estaran enllestides a finals d'aquest mes de novembre.
Gran part de les actuacions que s'havien de fer ja s'han enllestit i es calcula que en unes 3 setmanes s'hauran acabat tots els treballs.
I unes altres obres. Aquesta és Altafulla. L'empresa que reforma el carrer de Dalt demana una pròrroga per acabar les obres al febrer.
La subvenció prevista no es perdria perquè ja es compta amb el 80% dels treballs executats.
Les obres de recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls començaran a principis de l'any vinent.
Els treballs de 2,8 milions d'euros permetran crear un nou espai ciutadà i transformar la porta d'entrada del centre històric.
I en cultura parlarem del Festival de Cinema de Tarragona, el REC, que celebrarà la seva 24a edició del 4 al 8 de desembre.
I ho farà amb la guitarra flamenca de Gerai Cortés, que serà el documental que es projectarà el 4 de desembre a les 8 del vespre al Teatre Tarragona i que donarà el tret de sortida al certamen.
Doncs aquestes i altres notícies les repassarem més tard, al tram final del programa, al tram final del programa a partir de 4:45 de la tarda. Fins després, Aleix.
Fins després, Anna, que vagi bé.
Avui volem dedicar la primera entrevista del programa a fer una mica d'anàlisi d'aquests resultats electorals dels Estats Units i del seu impacte també a nivell internacional. Per això hem convidat l'Alfons González. Bon dia, ell és professor de Dret Internacional a la Universitat Rovira i Virgili. Professor González, bona tarda, benvingut a Carrer Major. A veure si ens sent, professor González, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Vostè s'esperava aquests resultats d'aquest dimarts electoral als Estats Units, o l'han sorprès?
No m'han sorprès, perquè de fet ja va guanyar una vegada les eleccions quan ningú s'ho esperava i per tant era una de les possibilitats, i a vegades en aquesta vida no ha de confondre els seus desitjos amb la realitat.
A més, ha sigut una victòria que potser sí que el que té de diferent de l'anterior vegada que havia guanyat és que aquesta vegada no només s'ha imposat per vots electorals, que són els representants que aconsegueixen en cada estat, sinó també per vots absoluts, no? pel nombre de votants. Això ho fa diferent aquesta vegada?
Sí, jo crec que ara ja, diguem-ne, a diferència del que va passar el 2016, ja es pot dir clarament que ha guanyat unes eleccions tenint el suport majoritari de la població nord-americana, i que això és diferent respecte al que va passar el 2016, que va aconseguir els vots necessaris des del punt de vista dels col·legis electorals, és a dir, de guanyar el nombre d'estats en relació als vots que representa cadascun d'aquests estats, i ara ho ha guanyat tot. I per tant, des d'aquest punt de vista, això és incontestable, i el que es pot afirmar és que majoritàriament la ciutadania nord-americana volia que en Trump fos el seu president.
Ha guanyat també amb estats aquells que van girant en funció de les eleccions que s'acostumen a denominar estats claus, com Michigan, Wisconsin i Pennsylvania, que Joe Biden en els anteriors comicis havia aconseguit recuperar. Diuen que l'economia és una de les claus d'aquest gir?
Sí, de fet aquests formen part dels estats que s'anomenen frontissa, és a dir, són estats on no hi ha un vot clarament definit cap a una de les dues candidatures majoritàries, ni cap als republicans ni cap als demòcrates, i que depenent del candidat i de com ha anat la campanya electoral, doncs es decanten cap a una banda o cap a una altra. I en aquest cas ens hem trobat amb una situació en la que amb uns estats que a les darreres eleccions havien guanyat els demòcrates, quan tothom també estava atent a veure què podia passar, doncs han guanyat clarament el candidat republicà, en Donald Trump, i per tant això ha fet girar la truita. I com tu deies, segurament un dels motius pels quals en Trump ha aconseguit guanyar amb estats com aquests té a veure amb l'economia. És a dir, hi ha una sensació molt estesa entre la ciutadania nord-americana de que l'economia no va bé i que calia un gir en les polítiques econòmiques de l'estat. De fet, si en les enquestes aquestes que es van produir uns mesos abans de les eleccions ja ho marcaven clarament i deien que aproximadament el 27% de la gent que estava disposada a anar a votar ho faria tenint en compte les propostes econòmiques, no? I ara ja les enquestes que es van produir a peu d'urna en el mateix dia de les eleccions indiquen que aquest va ser el motiu majoritari que va decantar el vot cap a un altre, un candidat o un altre, és a dir, el 39% de la gent va decidir el seu vot sobre la base de la percepció que tenien de la situació econòmica. Cal dir respecte a la situació econòmica dues coses, que les dades de macroeconomia, aquestes que marquen quina és la salut global de l'Estat, indicaven que la situació dels Estats Units era molt millor que la que es va trobar Biden quan va assumir la presidència i que havia millorat molt en els últims mesos, però en canvi les dades de microeconòmiques, que són aquestes que sentim directament la ciutadania en la nostra vida quotidiana i que té a veure amb els preus dels productes que anem a comprar a les botigues o als supermercats o als salaris, dades d'aquest tipus, doncs indicaven que la situació no era tan bona, no? I la inflació s'havia disparat en els darrers temps i per altra banda també l'atur, tot i que s'havien marcat en els últims mesos també dades molt positives, doncs s'havia ralentitzat molt, paralitzat molt el que era el creixement de nous llocs d'ocupació, i això, doncs, sense cap mena de dubte també ha acabat decantant la balança cap al candidat de l'oposició, perquè hem de pensar que les fites, les coses bones i les coses dolentes s'atribueixen a qui governa, i en aquest cas era el Partit Demòcrata, i això va saber detectar molt fàcilment el candidat republicà, Donald Trump, i va centrar molt la seva campanya electoral en mesures econòmiques per lluitar contra la inflació, per proposar coses que podien alleugerir la situació o beneficiar aquelles persones que consideraven que l'economia no els hi anava tan bé.
Però una de les mesures que proposa a nivell econòmic és pujar els aranzels, en el cas de Xina doblar-los, pujar-los al 100%, en el cas de la resta de països pujar-los un 10%, que ja és un percentatge molt notable, això amb intenció d'enfortir el mercat interior, però hi ha especialistes que diuen que això pot tenir un efecte contrari, que obligui també a pujar encara més la inflació.
Clar, aquí aquest tipus de mesures que a vegades alguns diuen que són com mesures màgiques, doncs no està tan clar que funcionin tan clarament. Sobre el paper ho aguanta tot, no? I per tant, és a dir, és cert que si tu tanques l'entrada de productes que venen de tercers estats i que han provocat que els teus productes no es venguin perquè no són competitius i que potser també fins i tot han provocat el tancament de fàbriques, doncs el resultat no és automàtic de tu deixes, impedeixes que entrin o poses uns aranzels tan alts que el que provoca és una pujada de preus i per tant els teus productes poden aconseguir ser venuts amb un preu més competitiu als nacionals perquè no tenen aquest sobrecost dels aranzels, però no està tan clar que això sigui així, entre altres coses perquè no està tan clar que el propi teixit productiu nord-americà sigui capaç d'aconseguir omplir el mercat i satisfer les necessitats dels consumidors nord-americans, i per tant es podia produir una situació en la qual baixa la quantitat de producte en alguns productes que es necessiten, i per tant al baixar la quantitat hi ha més demanda i pugen els preus, i per tant podria produir-se un efecte rebot contrari al que es busca.
Es dependria de si el país és capaç d'autoabastir-se o no autoabastir-se.
Efectivament, és a dir, això no és lineal, s'ha de veure en els diversos sectors productius, és a dir, doncs, de cadascun dels productes veure exactament quina és la teva capacitat productiva interna, la dels propis Estats Units, i veure si és capaç doncs, de satisfer les necessitats del mercat amb allò que estàs produint, no? I amb la qualitat que es requereix, etc. I no està tan clar que en tots els sectors productius es pugui fer això. Per altra banda, moltes d'aquestes empreses que s'estan fent d'or, que són nord-americanes i que fonamenten el seu sector de negoci en la venda, com plataformes de venda online i altres tipus de plataformes de venda, doncs s'abasteixen essencialment de producte produït en altres països, essencialment la Xina, no? I per tant s'ha de veure si després aquestes plataformes poden fer tant de negoci si tenen menys producte a oferir o un preu tan competitiu que ha fet que els productes nord-americans no es venguin. Per tant, podries, per una banda, beneficiar, que s'ha de veure amb una part del sector productiu nord-americà, però per una altra banda, el sector de serveis nord-americà podria veure's afectat negativament.
Una altra de les mesures estrelles que ha anunciat, a banda d'enfortir les fronteres i evitar l'entrada de migrants, ha anunciat deportacions massives, també, que això ja són figues d'un entrepaner. Això ja és parlar molt fort.
Clar, ens tornem a trobar una altra vegada amb aquella situació que dèiem abans, no? Que el paper ho aguanta tot. Prometre que faràs deportacions massives és una promesa que requereix d'una sèrie d'acords amb els estats on portaràs aquesta gent, que s'han de fer aquests acords. És a dir, no, tu no pots omplir un avió o omplir un vaixell de persones i dir et faig fora del meu país perquè aquestes persones les hauràs de deixar a algun lloc, i aquest estat on tu el portes hauran d'acceptar que aquestes persones puguin entrar en aquell territori, i per això calen acords, i no és tan fàcil, això és molt fàcil dir-ho però molt difícil de fer. Per això, per exemple, la Unió Europea té una política diferent respecte a això, i és que el que ha fet, que la podem criticar, però és una política diferent perquè la de les deportacions no és tan fàcil de fer, que és la d'agafar i arribar a acords amb tercers estats, amb estats de fora de la Unió Europea, perquè tinguin camps podríem dir, de concentració, en el que aquelles persones que pretenen entrar dins del territori de la Unió Europea doncs no puguin entrar, o que si els fas fora doncs estiguin en aquests camps de concentració vivint, perquè no poden anar a cap altre lloc. Però això requereix un acord amb aquest estat que té aquesta mena de camp de concentració perquè pugui acollir aquestes persones. El que fas tu és pagar uns diners a aquest estat perquè t'aculli aquestes persones i els tinguin allà i treus el problema de sobre. Però bueno, fer això...
És un tema, clar, ens hem posat bastant les mans al cap, molta gent, amb la campanya que ha fet Donald Trump, una campanya, per cert, molt, molt agressiva també en el to i en les formes, però aquí a Europa també estem veient un canvi de polítiques que potser no s'allunyen tant.
No.
Del que planteja Trump, i ara posava aquest com a exemple aquests acords amb països tercers per acollir els immigrants que aquí no volem.
Clar.
Finament.
Efectivament, bueno, és que és així, és que objectivament és així, no? És a dir, a vegades veiem, com es diu, la palla mullalia, però no veiem la viga en el nostre, i per tant, alguns dels problemes que la societat percep com a grans problemes es solucionen de la mateixa manera i es percep d'aquesta manera en molts països, i a Europa alguns dels problemes que es perceben a Estats Units com a gran problema, aquí la part de la ciutadania també els percep com a un gran problema. I la solució sempre són solucions d'aquestes dràstiques que es demostren amb el temps que no serveixen per res, perquè quan la gent marxa del seu país per anar a un altre país, ho fa per intentar buscar una vida millor, buscar-se una manera de viure, perquè en el seu país doncs aquesta persona considera que no té futur. Mentre no solucionen els problemes, els estats d'origen i les desigualtats que generen també com a conseqüència a vegades d'una manera de negociar i pactar amb aquests països, doncs com li compres els seus béns i serveis, o com empreses del primer món exploten els recursos naturals que acaben generant aquesta pobresa en aquests països, si no soluciones també aquestes situacions, doncs al final aquesta gent busca un lloc on viure. I ho busca, i ho segueix buscant, i ho segueix buscant, i tu no pots impedir això, és a dir, no pots, els murs, les barreres, etc., això no funciona. Pot ser un problema, pot ser una solució temporal que no sempre acaba funcionant, però no és la solució definitiva, eh? La solució definitiva va per un món més just. El que passa que tu dius, bueno, no és el meu problema el que passi a altres països i m'interessa només els meus, però
American
passa.
American first, no? Que és aquest discurs que s'ha recuperat als americans primers.
Però no se n'adonen que quan dius això, no? que els americans primer, o els espanyols primer, o els catalans primer, o els tarragonins primer, o qui sigui, en el fons, quan estàs dient això, no te n'adones que perquè tu siguis el primer, has de solucionar els teus problemes i molts altres problemes que t'acaben afectant a tu i que són problemes dels altres. Llavors, si tu et creus que solucionant els teus problemes amb segons quines propostes has solucionat els problemes que t'afecten, és que no entens com funciona el món. És que no entens com funciona.
Parlant de com funciona el món, que molt bé no està, diríem, clar, quin serà el paper de Donald Trump en conflictes com el de Gaza i d'Ucraïna? Perquè dona la sensació que es vol rentar les mans una mica i ja us ho fareu.
Sí, bueno, hi ha un tancament, és a dir, una de les coses que planteja Donald Trump ha plantejat en la seva campanya electoral és que primer hem de solucionar els problemes nostres interns, no? Que per tant no podem ser com una mena de policia del món, ni fer polítiques moralistes, ni intentar que els altres facin coses que no volen fer, no? I per tant nosaltres no ens hem de ficar en aquestes coses, hem de deixar que les coses passin i ja està. Llavors, quan hi ha conflictes bèl·lics que no afecten directament els interessos dels nord-americans, no? Perquè potser en aquell país doncs no produeixen energia que jo compro, o no produeixen algun tipus de matèria primera que jo necessito, o és un país que, diguem, des del punt de vista diplomàtic no m'interessa gaire perquè no és un soci preferencial, doncs llavors en aquests casos que es matin. no? Llavors, en el cas d'Ucraïna, la diagnosi que fa Donald Trump és, escolti, aquest no, això és un conflicte que hi ha allà baix, en el mar d'una zona d'influència que no és la meva, en tot cas és la de la Unió Europea o la de Rússia, i per tant que s'ho arreglin ells i nosaltres no tenim res a dir. La posició dels demòcrates respecte a això, que també a vegades també s'ha de filar prim, perquè tampoc és tan així, és, bueno, hi ha una sèrie de valors universals i una sèrie de principis que s'han de respectar, i per tant nosaltres hem d'ajudar aquells països que han patit la vulneració d'aquests principis bàsics de funcionament de les relacions internacionals, i tenim l'obligació moral de fer-ho. Ho fan a vegades les administracions demòcrates i altres vegades no les fan, també fan un anàlisi de costos-beneficis i dels conflictes que hi ha al món per decidir on apliquen aquestes polítiques fonamentades en principis. Però en el cas de Donald Trump diu, mira, aquell sí que no és un conflicte que a mi m'afecti, no tinc res a veure, això és una cosa en tot cas entre els russos i els ucraïnesos i potser de la Unió Europea, que té els seus interessos geopolítics allà, però no són els meus, i per tant em mantindré al marge. Ja veurem, és el que ha anunciat, ja veurem què és el que passa finalment. I respecte al conflicte de Palestina i d'Israel, que és un conflicte que s'arrossega des de fa molts anys, la política nord-americana ha estat més alineada, bé sigui administracions demòcrates com a republicanes, amb els interessos d'Israel, malgrat que els grans organismes internacionals, Nacions Unides, l'Acord Internacional de Justícia, han dit de manera reiterada que s'estan vulnerant de manera greu per part d'Israel normes bàsiques del dret internacional, tant humanitari com altres tipus de normes, no? I en canvi aquí als Estats Units sempre ha donat un recolzament a les administracions israelianes, i això doncs segurament no canviarà gaire respecte al que hem vist en l'administració demòcrata actual.
Professor González, hi ha la sensació també de que Donald Trump ara tindrà més màniga ampla per fer el que vol, que no pas en les anteriors comicis que havia guanyat de l'any 2016, bàsicament perquè també el seu partit, el Republicà, ha obtingut majoria tant a la Cambra de Representants com al Senat, i tindrà menys oposició externa i fins i tot potser interna dintre el seu propi partit.
Sí, hem de tenir en compte diverses coses. En primer lloc, és cert que els republicans controlaran les dues cambres legislatives, i per tant això farà que sigui molt més fàcil que les propostes que arribin per part del govern nord-americà doncs siguin acceptades i refrendades i traduïdes en lleis per part de les cambres legislatives, i per tant des d'aquesta perspectiva ho tindrà més fàcil. Però hem de tenir en compte també altres circumstàncies. En primer lloc, que els electes tant al Senat com a la Cambra de Representants, és a dir, el que serien els nostres diputats i senadors, allà no hi ha disciplina de vot, i per tant el president també s'ha de guanyar els vots de la gent del seu propi partit, o a vegades de les de l'altre partit, a través de trucades telefòniques, de negociacions, de coses que volen potser aconseguir pels seus electors del territori que representen, etc. No? I per tant aquesta feina l'haurà de fer. Li serà més fàcil amb una majoria republicana? Doncs possiblement sí.
En l'anterior mandat havia tingut una certa contestació des de les mateixes files republicanes, però ara sembla que hi hagi un major aval.
Bueno, és a dir, sempre abans de les eleccions, com que tothom vol guanyar, doncs els problemes sempre queden com tapats, i després ja vindran els problemes depenent de què és el que em proposis, no? I per tant, quan representants o senadors republicans, segons quines propostes pugui fer el president o el seu gabinet, doncs vagi en contra dels interessos del seu territori o dels seus electors, ja veuràs com començarà a haver-hi una certa contestació. El gran problema de Donald Trump, que no sabem si això es reproduirà o no, és que era un senyor en el seu anterior mandat, en el 2016, que era completament imprevisible. Yeah. I per tant, que un dia et deia una cosa, un altre deia el contrari, després tornava enrere, després tenia idees de bombers respecte a com solucionar alguns problemes que trobava, els seus propis assessors que li deien, no, això no es pot fer, no? I a vegades els seus propis membres del Partit Republicà que li deien, això no es pot fer. No sabem si ara serà més fiable respecte als seus posicionaments que ho era anteriorment. Quan dic més fiable, no em refereixo que siguin millors o pitjors les seves propostes, sinó que són més coherents amb allò que ha dit que faria, que era la seva gran cosa. No sabies mai què és el que per on et sortiria i si allò que havia dit que faria realment ho faria. Aquest és el gran repte que té l'administració Trump en aquests moments, és a dir, si serà capaç de tenir una política coherent, clara i en molts temes, o si serà impredecible i pot defensar una cosa ara i després la següent, no?
I temes socials com el canvi climàtic, on queden en les polítiques de Trump? Hi entraran?
Sí, claríssimament. És a dir, ell que lluiten contra el canvi climàtic, o el que podem dir ja avui en dia, l'emergència climàtica. Això, ell és completament contrari, entre altres coses... Perquè...
No, per això ho pregunto, perquè em sembla preocupant així d'entrada, no? Perquè un dels màxims països productors de gasos d'efecte hivernacle, si la persona que hi ha al capdavant no es creu el problema s'agreuja.
Clar, és que les pròpies mesures que de manera molt tímida han adoptat els Estats Units per lluitar contra el canvi climàtic, que entre altres coses passa per reduir la quantitat de la utilització d'energies fòssils, d'origen fòssil, que són altament contaminants per a l'atmosfera, doncs i això ha provocat que determinats estats que fonamentaven la seva economia en el carbó, en el petroli i en el gas, doncs hagin vist reduït la seva, diguem-ne, la seva activitat econòmica, i per tant ha generat una crisi, i després indústries que han anat vinculades a aquest tipus d'energia, com poden ser l'automobilística nord-americana, que utilitzava vehicles de combustió a través de benzina, doncs tota aquesta indústria que ell la vol revitalitzar, per revitalitzar també l'economia d'aquests estats, dels Estats Units, doncs clarament suposen un pas enrere en la lluita contra el canvi climàtic. I jo crec que aquí sí que ell estarà determinat a anar adoptant mesures que tinguin més a veure amb la revitalització econòmica que no en la lluita contra el canvi climàtic. I això sí que serà bastant clar. I això també provocarà que Estats Units doncs intentarà boicotejar al màxim l'adopció d'acords a nivell internacional que limitin la seva autonomia a l'hora de decidir si volen potenciar un sector econòmic o un altre amb independència de si aquest sector contamina més o menys.
Ens queden només un parell de minuts, però sé que avui a classe ha interpel·lat amb una alumna d'intercanvi dels Estats Units perquè exposés als seus companys de classe què creia que havia passat. Ella quina explicació li dona que un personatge com Donald Trump, que ha superat dos impeachments, que té causes penals obertes, que està sent investigat, que ara això sembla que es tancarà per l'assalt al Capitoli, per si havia arrencat les masses perquè protagonitzessin aquest assalt. Ella, quina explicació dona que un personatge així aconsegueixi per segona vegada fer-se la presidència?
Sí, aquesta alumna que està matriculada en una de les nostres assignatures, que és una alumna d'intercanvi que ve d'una universitat de Nebraska, ahir li vaig proposar la possibilitat d'avui a classe, doncs la primera hora, comentar una mica les eleccions i l'impacte que això tindria en la política exterior europea, l'assignatura d'acció exterior de la Unió Europea. Llavors, la primera pregunta que jo li he plantejat és com podíem entendre amb ulls europeus aquesta victòria de Donald Trump. I ella ha identificat tres circumstàncies, no? La primera era la de la Kamala Harris no ha estat capaç de fidelitzar un vot tradicional demòcrata, que és un vot molt ideologitzat, no? De tal manera que, per exemple, el seu posicionament sobre com finalitzar el conflicte entre Palestina i Israel, que és, diguem-ne, molt tebi, ha acabat fent que part del seu electoral doncs no confiï en ella. No confia en ell. Escolta, això per nosaltres és sagrat, i si tu això no tens unes propostes que protegeixi el poble palestí, doncs llavors jo no et votaré, no tinc confiança, i m'és igual que guanyi un altre, perquè jo el que vull és que em solucionis això, perquè per mi això és un principi moral bàsic, no? La segona circumstància és que en Donald Trump, malgrat totes les seves excentricitats que veiem en ulls europeus, és una persona que ha sabut centrar el debat polític en les dues qüestions que aparentment més importaven a la ciutadania nord-americana, que era el tema de l'economia i lluita contra la inflació, rebaixa d'impostos, i en segon lloc el tema de la immigració, que es percep com un perill. I per tant, ell ha centrat molt tot el seu discurs en mesures per pal·liar, per solucionar els problemes que se'n derivin del que es percep com un problema greu, i per tant això ha connectat amb una part de la ciutadania que creu que això és un problema greu, i en canvi no li han sentit a la Kamala Harris propostes trencadores sobre aquestes qüestions, ni creïbles, no? I per tant això ha mobilitzat l'electoral clàssic i republicà, i potser una part de l'electorat que podria ser demòcrata però que creu que no hi ha solució. I per últim, el tercer element és un element més filosòfic que té a veure amb els principis de la societat, i ella diu que hi ha un debat moral als Estats Units sobre quins són els principis del país, els principis bàsics del país, els que defensen, allò que són principis morals nostres, i que en aquest debat estan guanyant principis que primen més l'individualisme, que primen més els valors de la família, que primen més el guany econòmic i el triomfar, que altres principis i valors morals sobre els que s'havia sustentat en part la creació dels propis Estats Units, i que havien estat defensats per Estats Units en l'ordre internacional, doncs amb Wilson quan va ser president en el seu moment, no? I que per exemple havien inspirat també la creació de Nacions Unides. Doncs aquests principis i valors estan en regressió, i en canvi els principis i valors relacionats amb l'esperit de superació personal, el ser un triomfador, el que m'importa solucionar els meus problemes i no els de la societat, no? I totes aquestes coses doncs han fet que guanyi en Trump.
Doncs avui ens ha acompanyat l'Alfons González, bon dia, professor de Dret Internacional a la Universitat Rovira i Virgili, ajudant-nos a fer una mica d'anàlisi què ha passat als Estats Units i com pot afectar la resta del món, i aquí segurament si s'acaben aplicant aranzels també acabaran afectant productes que puguem importar des del nostre territori, exportar, és ben dit. Alfons, moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Fins després, adéu.
Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
¿Podrías hacer una canción para los adictos al pádel? Vamos a ello.
Empecé sin querer una pachanga entre amigos, y ahora cada semana me juego unos 5 partidos. No quería gastar y he comprado 3 palas. Mi perro Sancho Munger con las bolas usadas. Me pasó el día mirando.
Ay, don sí, es que el pádel té una cosa que engancha. No sé lo que té.
Sacadme del pádel. He quedado atrapado en la red de un deporte de pádel.
Catalunya Padel Tour LGTBIQ+ visitarà a Tarragona el proper 30 de novembre al Tarragona Padel Indoor. Un torneig de pàdel organitzat pel col·lectiu Panteres Grogues, amb l'objectiu de passar una bona estona i també conèixer el col·lectiu LGTBIQ+. Tenim a l'altre costat del fil telefònic un membre de Panteres Grogues, l'Alberto Martín, al qual saludem, el president de Panteres Grogues. Alberto, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Qui sou la gent de Panteres Grogues, Alberto?
Doncs mira, Panteres Grogues, la gent que formem el club esportiu, som un club esportiu, això és el primer que s'ha de dir. És un club esportiu que es va crear a Barcelona fa 30 anys, aquest any estem fent ja 30 anys, i bueno, som un club multiesportiu i també cultural i de benestar, que el que busquem és donar visibilitat al col·lectiu LGBTIQ+ al món de l'esport. La nostra missió principal és buscar espais segurs on qualsevol persona, sigui com sigui, estimi qui estimi, pugui dur a terme la pràctica esportiva amb tota tranquil·litat.
Molta gent pensa que és un club esportiu LGTBIQ+ i no pot apuntar-se, però no, és per gent del col·lectiu i per amics del col·lectiu.
Òbviament, el nostre club està obert a qualsevol persona, i en tenim moltes persones aliades al col·lectiu que venen amb nosaltres perquè també troben una part social molt important, i totes les persones del grup tenim amics i amigues en les quals volem practicar esport. Practiquem esport a tots els nivells, perquè tenim esport federat, però també tenim molt d'amateur, i llavors ahir és el lloc on qualsevol persona ho podria fer amb tota llibertat, pel fet d'anar a jugar a pàdel en aquest cas, o on qualsevol de les 30 activitats que en tenim la pots realitzar amb la persona que vulguis.
Uh-huh. Un col·lectiu, bueno, un club esportiu LGTBIQ+, no n'hi ha molts a Catalunya, no n'hi ha molts a l'Estat, no?
Com a club, no. Com a club només estem nosaltres a Catalunya. Sí que hi ha equips d'alguns esports que si són de persones del col·lectiu, però com a club esportius, no. Som nosaltres, som a les primeres que es van crear. De fet, també a l'Estat espanyol, som el primer club esportiu LGTBI, Q+, i som també el club més gran que hi ha a l'Estat espanyol. Sí que després es van crear més clubs, a València, a Madrid, a Saragossa, a Galícia també n'hi ha, a Astúries, a Andalusia també hi ha algun club, a Càceres, bueno, a València i a Els també n'hi ha molts clubs d'aquest tipus a tot el territori.
Què heu après en aquests 30 anys, Alberto?
Doncs hem après que és possible mostrar-se tal com ets al món de l'esport. És bonic i hem après, i a la llarg del temps, jo no porto 30 anys al club, però del temps que jo porto aquí, que ja són 7 anys, i bueno, com a president porto un any, és que n'hi ha molta feina molt ben feta, però que també és el moment d'apropar-nos a altres persones a les quals encara no ens havíem apropat. Però és un element que no només passa al nostre club, sinó a tot el col·lectiu i a tota la societat. Per fet de ser el club esportiu, no som diferents a la resta de la societat. Llavors, els reptes que té la societat en general són també els nostres.
Uh-huh. La principal missió, el vostre objectiu, és treballar per la igualtat i la diversitat, no?, de l'orientació sexual.
Sí, exactament. És la nostra principal, el nostre leitmotiv.
A banda de fomentar, doncs, la pràctica esportiva i el benestar amb bàsquet, handball, ciclisme, futbol, natació, fins i tot coses que no sé ni el que són, que és el quadball.
El quadball és el que normalment s'ha conegut com a Quidditch, d'acord, com a club, per fer-ho.
I com us heu involucrat, Alberto, en aquest Catalunya Padel Tour LGTBIQ+?
Doncs el Catalunya Padel Tour va néixer ja, jo diria que va ser fa 2 anys i mig. Recordo que el primer va ser a Girona, me'n recordo que no vaig poder jugar jo personalment perquè tenia un esguinza i no el vaig poder fer. I va néixer per la necessitat que va veure la junta anterior, que jo formava part d'ella però no com a president, i la secció pròpia de pàdel, de portar l'esport més enllà de Barcelona. Les persones que vivim a Barcelona han de reconèixer que tenim una mica de situació privilegiada per viure a Barcelona, on tot és molt més obert, hi ha molta més diversitat de persones, molta més diversitat d'activitat, on les persones del col·lectiu ens podem trobar. Vam veure que era una necessitat de llocs més petits, llocs més aïllats, i no dic que Tarragona ni Girona siguin espais aïllats, però sí que creiem que les persones del col·lectiu que no viuen a Barcelona tenen una miqueta més complicat poder relacionar-se amb persones del col·lectiu i poder fer activitats al voltant de persones del col·lectiu. No, hi ha una mica més de preocupació de mostrar-se tal com ets, en aquest cas en la pràctica esportiva. Llavors van decidir que havien de buscar llocs on anar-hi i mostrar-ho. Van començar amb les grans capitals, on faltava Tarragona per fer-ho, perquè també ja ho van fer a Lleida, i per sort hem tingut la gran oportunitat de que hi ha administracions locals que han mostrat interès per desenvolupar aquesta competició. Uh-huh. Nosaltres volem portar l'esport fora de Barcelona, però hem de reconèixer que si no tenim el suport de les institucions i de les entitats locals del col·lectiu, no ho podem fer. Nosaltres volem anar, volem portar el nostre esport, però hi ha una tasca d'organització i de desenvolupament institucional que no la podem portar nosaltres. Uh-huh. Llavors, també és agrair a totes les institucions que estan col·laborant en tot aquest torneig, perquè sense aquest suport seria impossible portar-ho.
i aquí s'ha volcat l'Ajuntament de Tarragona, també el Servei d'Atenció per la Igualtat, les polítiques d'igualtat feministes i LGTQ+ de l'Ajuntament, l'agenda H2O, el col·lectiu a Tarragona, la Federació de Pàdel de Catalunya, o sigui, heu estat recolzats per moltíssima gent i aquest dissabte, el dia 30, la liareu ben grossa al Tarragona Pàdel Indoor.
Doncs això espero, que es li ben grossa, ho passem molt bé. Les experiències d'aquests tornejos, jo he participat, no sé si van ser a tres, són molt bones, perquè també ens hem adonat, i la gent s'ho ha demanat, i les institucions locals també s'han ofert, el ampliar, no només fer una competició esportiva, sinó intentar ampliar tot el que es fa i realitzar activitats culturals, fer un dinar o un sopar als jocs on es fa la competició. És a dir, que ja s'està convertint aquesta competició no només en un torneig de pàdel, sinó en una experiència esportiva allà on hi anem. I això és molt agradable, la veritat, que és molt bonic poder viure una convivència fora, perquè nosaltres són persones que estem acostumades a jugar a pàdel a la nostra instal·lació habitual, però anar fora, conèixer gent diferent i després viure també l'experiència de compartir altres espais i conèixer també els llocs, és una experiència molt bonica.
Més informació a catalunyapadeltour@panteresgrogues.org, també a la web de Panteres Grogues, també a les xarxes socials de H2O, del col·lectiu LGTBI d'aquí del Camp de Tarragona, i a gaudir d'aquest Catalunya Padel Tour LGTBIQ+, amb Panteres Grogues, el proper dissabte 30 de novembre a partir de les 9 del matí. Alberto Martín, president de Panteres Grogues, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major. Una forta abraçada i a disfrutar de l'esport i del col·lectiu i de la llibertat.
No, moltíssimes gràcies per convidar-nos a poder parlar i presentar el torneig, també per donar-nos veu i mostrar que la labor que fem des del nostre club.
Molta sort, gràcies.
Gràcies.
Aquest és un nou capítol de Dia Crític, el podcast de llengua de la xarxa Més que parla sense embuts.
Avui parlem de la importància de llegir contes, de llegir-los en veu alta i per una mateixa. És igual de beneficiós per un infant llegir un conte que mirar dibuixos? És important adquirir l'hàbit de la lectura des de ben petites? De tot plegat en parlarem avui amb la Marta Catalán, professional de la comunicació oral. Al maig del 2024, la Generalitat va decidir destinar milions d'euros pel desenvolupament de plans locals i supramunicipals de foment de la lectura. Es tractava d'una de les 73 mesures del Pla Nacional del Llibre i la Lectura que es desplegarien arreu de Catalunya, amb la participació de diversos departaments de la Generalitat i la implicació del sector literari i educatiu.
Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquesta iniciativa busca estimular l'interès i el gust per la lectura, millorar les competències lectoescriptores i fomentar la comprensió, especialment en català, el pensament crític i la creativitat a través del contacte amb diferents tipus de textos. Marta, quina és per tu la importància de la lectura?
Per mi, la importància de la lectura és perquè ens obre un niu de possibilitats, tant de coneixement com de vocabulari. Llavors, pel que fa al coneixement, ens permet saber de coses sense que ens les expliquin, no? Que després quan som més grans. I pel que fa a la capacitat de llegir i de tenir vocabulari, ens permet expressar-nos amb les paraules i els matisos que més desitgem.
I en quines etapes hauríem de començar a estimular-la?
Si ens n'anem com a la primera infància i els primers cops, no? Quan començo a llegir contes? Jo faig sessions per nadons i també tallers, no? de comunicació oral per mares que acaben de parir, no? I és com, quan els hi puc explicar els primers contes? Doncs els primers contes que explicaràs els explicaràs per tu adulta, en realitat, perquè necessites establir comunicació amb el teu infant.
Quins són els primers llibres que faríem servir amb els més petits?
Els llibres, aquests llibres tubets, aquests llibres de cartró gruixut, amb unes il·lustracions clares i contrastades, doncs són una superopció per començar a introduir l'infant en el plaer de la lectura, tot i que no sigui lectura pròpiament, però és en el plaer de descobrir quelcom que et diuen els llibres. I en aquest cas t'ho diu la veu de la mare, de l'adult, de la persona que et dona el confort, no? Que et dona el primer vocabulari.
I a la següent etapa?
Després, quan comencen a introduir-se doncs, en els llibres, ja els àlbums il·lustrats, en què tu ja els llegeixes un petit argument, ells van veient i es van fixant en què tu vas llegint un petit argument. De fet, al principi els hi dius l'argument i segurament t'ha passat que hi havia vegades que te l'inventaves. Però quan te l'inventaves, l'endemà volia que li expliquessis el mateix que t'havies inventat. I tu no te'n recordaves ja del que havies inventat. I després ja comencen a detectar paraules. Llavors volen que diguis exactament les paraules que estan escrites. I aquí comença a desenvolupar-se aquest gust per al vocabulari, per les paraules escrites, per allò que està, aquesta descodificació.
Dia Crític, el podcast de la llengua catalana per quan ho vegis tot negre.
Per què hauríem de trobar aquestes estones de llegir en família, petits i grans?
Perquè aquests infants, els que els adults els hem llegit, saben que és casa, que és confort, que és llar, que és gaudi, que és una estona de plaer i de desconnexió del món que els envolta. I aquest plaer és el que després et pot enganxar a llegir. I és el que, al final, fa enganxar els videojocs, fa enganxar els dibuixos, fa enganxar, no?, aquest plaer.
D'aquesta manera, l'hàbit, com a plaer, no és un esforç.
Si ho comencem des de petits, no serà un esforç dir-los agafa un llibre i mira tal, sinó perquè hi trobaran el plaer. Potser al principi serà el plaer de mirar dibuixos i no de llegir paraules. I nosaltres com a adults estarem obsessionats en que han de llegir paraules, perquè a l'escola doncs, el currículum diu que han de llegir paraules. Però jo crec que no cal patir perquè ja arribaran les paraules, ja arribaran, perquè tenen el gust de l'eina, del plaer de saber que allà hi ha una descoberta.
I un cop som adults, per què ens serveix llegir?
Per comunicar-nos. I per mi això és el que cal que ells sàpiguen, que els llibres són una eina de comunicació i de coneixement.
Quins arguments donaries dels beneficis de la lectura, que és pausa, temps, atenció, versus l'hiperestimulació de les pantalles que tant atrapen a petits i grans?
Els estudis ens certifiquen que el que s'aprèn llegint no s'aprèn mirant pantalles. Quan mirem pantalles, la ment de l'infant queda plana, sense moviment, sense connexions. Quan entra dintre d'un llibre, d'un conte, ja sigui un àlbum il·lustrat, com un àlbum il·lustrat amb text, comença a fer unes connexions amb el món real, amb el seu món, amb el seu dia a dia, com extrapola el que passa en el cervell, és que no té comparació.
Així doncs, els adults hi tenim un paper molt important en la creació d'aquest hàbit tan beneficiós de per vida.
Aquí venen els adults, la nostra implicació. Després és el mateix de que arribem cansades de la feina, estem esgotades, volem coses ràpides i fàcils. Llavors aquesta estona del gaudi tranquil ens desapareix, o nosaltres diem, és que jo també vull desconnectar. Llavors li poso la pantalleta perquè miri el conte mentre jo estic mirant la meva pantalleta.
Sembla que allò que ens aporta més beneficis ho ignorem perquè el context ens empeny a tot el contrari.
La lectura, és que al final, fixa't que és que la lectura és una porta d'entrada cap a la saviesa que durant molt de temps va estar restringida. I ara no cal que ens la restringessin perquè ja ens la restringim a nosaltres mateixos.
Dia Crític, el podcast de la llengua catalana per als qui pensen que el català té solució.
Com hem dit, et dediques a la narració oral i formes part del col·lectiu de narradors professionals l'Associació La Faula, que malauradament no vau ser convocades per formar part de les entitats que van ajudar a crear el Pla Nacional del Llibre i la Lectura quan hi teníeu molt a dir. En aquesta faceta professional teva de narradora vas crear ara fa uns anys el projecte radiocontes.cat. Com i quan va ser?
En el projecte Radiocontes, justament que sortia de la meva feina de narradora oral a biblioteques, doncs va sortir de portar-ho a les pantalles durant el temps del Covid. Llavors vaig pensar, ostres, els nens estan veient massa pantalles, passem-ho a l'univers del podcast. Sorpresa meva que realment això a nivell mundial està molt extès, però aquí a Catalunya no, i en català menys.
I a més, és un projecte 100% en català. Vau notar que hi havia un buit lingüístic en l'univers del podcasting.
El català, tenim la sort de que en llibres, en literatura infantil, és superabundant i podem llegir-ne molt. Però que després, quan ens n'anem a les pantalles, és més difícil de veure-ho. Portat al món del podcast, nosaltres hem volgut ser un pont, no? Perquè d'una banda sabem que hi ha moltes famílies que tenen les pantalles superintegrades i els és difícil entrar dintre del món del llibre, per tant el podcast, que és simplement escoltar, és un pont d'entrada dintre de la ficció narrativa, i ho fem en català, tot i que realment el mercat, no? Si ho mirem a nivell de mercat, seria el mercat hispà, no? Perquè és l'univers de la que ens dona la nostra llengua, la riquesa del nostre vocabulari, el que volem promoure.
Per acabar, quins consells ens donaries per explicar contes?
No explicar contes amb unes paraules simples i senzilles, sinó explicar contes, és a dir, que la nostra llengua se senti amb unes paraules complexes, perquè a poc es vagi enriquint el vocabulari. I això és el que jo també insto als pares, que a l'hora de llegir els contes no intentin simplificar les paraules, sinó que les diguin les paraules, si són complexes, amb adjectius, amb totes les descripcions necessàries per augmentar el vocabulari, no? I així, d'aquesta manera, fem que la llengua sigui rica d'una manera plaent. I tornem un altre cop al plaer, però és que crec que realment la comunicació, si no és a través del plaer, no funciona.
Doncs ja ho sabeu, llegiu, que la lectura és cultura, és imaginació, és calma i és acció. La lectura ens obre a universos de possibilitats. Fins la setmana que ve, salut i llengua.
Les fortaleses i les debilitats de la llengua dels països catalans es posen en punt de mira al podcast de llengua catalana Dia Crític, un podcast fet al Camp de Tarragona, amb guió i locució de Gemma Bufies. Dia Crític, la llengua explicada des de la proximitat. Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
Esta nit és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un racó dins del cor. Ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Si no estàs amb mi
no et puc tocar, jo no et puc passar i sempre estaràs al meu
y correr después la primera copa de un viernes. Es la emoción que siento.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat dues mocions presentades per Esquerra i Junts sobre el sistema ferroviari i que reclamen la millora de Rodalies i el conjunt del servei de tren a Catalunya. Les dues formacions independentistes han obtingut el suport de la majoria de grups de la cambra en la seva demanda per millorar el servei alternatiu que substitueix la manca de tren a Tarragona per les obres del corredor del Mediterrani i també per accelerar el traspàs de la gestió de Rodalies a Catalunya. La diputada republicana Raquel Sanz ha aprofitat per demanar que el traspàs es faci amb garanties.
I recordar que el traspàs de Rodalies ha estat una prioritat política d'Esquerra Republicana. No n'hi ha prou en quedar-se amb la diagnosi, no n'hi ha prou en fer discursos des d'aquest faristol, cal posar-se a treballar perquè les coses passin. I el desplegament dels Mossos d'Esquadra no va ser tot alhora ni a tot arreu. I un traspàs d'aquestes característiques el que requereix és realisme i sobretot molta feina, i això és el que hem vingut a fer Esquerra Republicana.
I encara al Parlament, els comuns han reclamat aquest matí més habitatge públic, a aplicar el règim sancionador i un equip d'inspectors per detectar el frau de llei. Ha estat la prèvia de la reunió entre el govern i els comuns d'aquesta tarda sobre els pressupostos del govern per l'any vinent. Aquesta tarda els de Jéssica Albiat es tornen a reunir amb la titular d'Economia per avançar en l'aprovació dels comptes. I el Tribunal Suprem avala que els vehicles de BTC puguin prestar servei de transport de petites mercaderies. La sentència, donada a conèixer avui, destaca que no existeix a la normativa una prohibició expressa que els vehicles transportin objectes o mercaderies, fins i tot en absència de viatgers. La secció tercera de la sala desestima d'aquesta manera el recurs de la Comunitat de Madrid contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia madrileny, que va donar la raó al grup Prestige en Limousine del grup Cabify. I l'Agència de Protecció de Dades de Catalunya ha sancionat l'Hospital Clínic per la manca de mesures de seguretat informàtica detectada arran d'un ciberatac que va rebre el març de 2023. L'agència considera que el Clínic i les seves tres entitats dependents no van prendre suficients mesures ni van avaluar correctament el risc per les dades sanitàries que tractaven. I el polèmic espectacle Natura Encesa no se celebrarà finalment aquest Nadal als Jardins de Torre Girona després que l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa organitzadora hagin acordat la seva anul·lació. Ho han confirmat fons municipals que asseguren que, tot i que en tot moment des del consistori com des de l'empresa s'ha vetllat perquè el muntatge no tingués impacte perjudicial sobre els jardins i han mantingut un diàleg constant i proactiu amb els agents implicats. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Saben el que són els Sony Angels?
No pateixin, que avui els hi parlarem d'aquestes figuretes, els Sony Angels, que han aconseguit capturar l'atenció de milers de persones a tot el món. I passen de ser unes simples joguines col·leccionables a convertir-se en un fenomen cultural. És una autèntica bogeria. Hi ha gent que s'estan tatuant els Sony Angels. Són uns ninos d'uns 7 o 8 centímetres d'alçada, una joguina molt petita, que es caracteritzen pel seu aspecte adorable i infantil, amb uns cossos grassonets i unes cares molt tendres. Ai! A més, aquests ninotets porten una espècie de barret en forma de diferents fruites, animals o temes específics. Van en unes caixes que no permeten saber quin serà el disseny exacte que tindrem, la qual cosa ha fomentat col·leccionisme i intercanvis. Com he dit, una autèntica bogeria. S'han creat fires i mercats només d'aquestes joguines. Les figuretes han aconseguit captivar a famosos i a persones de tot el món. Existeixen canals exclusius que parlen dels Sony Angels. I gent com la Rosalia, la Victoria Beckham o la Dua Lipa el porten enganxats als seus mòbils. Quan encara no eren una febre, aquestes figuretes fa uns anys costaven uns 5 euros. Però des de fa un any, el seu preu ha augmentat considerablement, igual que la seva demanda, arribant a pagar per ells una mitjana de 20 euros per aquests ninotets. I per què avui en Mateus ens parla d'aquests angelets? Doncs perquè 7 de cada 10 nord-americans creuen en l'existència dels àngels. Sí, sí, com escolten, 7 de cada 10 americans creuen en éssers alats celestials que viuen a dalt del cel. És normal que hagi guanyat Donald Trump. Nosaltres som una mica àngels i alhora dimonis. Som els de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ona la Torre, la nova ràdio de Reus, Baix Camp Ràdio, Ràdio Hospitalet de l'Infant, Ràdio La Selva del Camp i Ràdio Montblanc. En Dani Sánchez, que és un sant, és el nostre tècnic i servidor, l'àngel negre dels micròfons, el Toni Mateos. 7 de cada 10 nord-americans. És flipant. Benvinguts al cel. Benvinguts a Carrer Major.
Jesus. La proximitat del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Il y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois.
Doncs mira, música de principis de segle, del segle passat. La localitat dels Pallaresos viurà aquest cap de setmana les seves quartes jornades de divulgació històrica modernista del camp de Tarragona. Viatgen fins al 1900, un canvi de segle. Per parlar d'això i més, intentarem connectar amb el director d'aquestes jornades, en unes jornades que s'implica tot el poble dels Pallaresos, el senyor Elias Torres. Nosaltres continuem escoltant la música mentre continuem trucant al senyor Elias Torres.
Dites-moi quoi reconnaît-on, si c'est une fille ou un garçon. Allez, petit pois, petit pois, petit pois, c'est un légume très tendre. Allez, petit pois, petit pois, petit pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans un grand bal de ministère, danser avec une grosse guerrière.
Doncs com deien, a veure si ara el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Senyor Torres, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Vostè és el director d'aquestes jornades, d'aquestes quartes jornades de divulgació històrica modernista del Camp de Tarragona, i és el director des del principi. Senyor Torres, què han après de les edicions anteriors?
Bé, que cada vegada la gent et demana més i cada vegada costa més sorprendre, però també que quan fas un producte de qualitat la gent respon i bueno, però aquí una mica l'èxit de les jornades és aquest.
S'esperaven aquest èxit tan gran que han tingut?
bueno, això d'èxit és un dir, no? Jo crec que quan en qualsevol banda fas un producte de qualitat, amb una certa originalitat, sobretot amb molt de rigor històric, i sobretot quan aquí participa tant, sobretot la gent del poble ho fa des del cor, doncs pues, bueno, pues, pues sempre té facilitat que pugui sortir bé. Tot i així, des del minut zero, pràcticament des de la primera edició, es va sorprendre una mica pues, una mica la reacció del públic, no? I bueno, pues, cal dir que estem molt contents.
Imagino que ha de fer molta il·lusió veure com s'impliquen particulars, entitats del poble i també gent que ve de fora, doncs, amb els seus vestits de modernistes i les seves complements, no?
Sí, realment és prou interessant. De fet, aquests últims dies, que la cosa està més ja calenteta, doncs vas sentint comentaris, no? aquí al poble de Tarragona, al Bassarreus, al Bassavalls, no? I darrere fons, moltes vegades aquests dies hem coincidit, doncs, gent que deia, sí, el cap de setmana doncs, volem anar allí, volem anar allà, ah, doncs jo ja fa 2 anys que hi vaig, jo també enguany m'he fet el vestit. Aleshores, bueno, a veure, hem de pensar que tota aquesta zona nostra del camp de Tarragona no teníem res d'aquest tipus de producte i, bueno, jo crec que anar una mica recreat com anaven els nostres besavis, doncs sempre a tothom li agrada. Sí, sorprenent.
M'hi vaig fixar en les jornades de Reus, senyor Elias, que es van fer, senyor Torres, al mes de setembre, les jornades modernistes de Reus, que hi havia molt de ric, però poc pobre.
Sí.
Ens agrada, no, vestir-nos de burgesos, de senyors rics, en canvi de pagesos i de pobres potser no ens agrada tant, no?
Sí, jo diria que l'has encertat de ple. Mira, una de les coses que un matrimoni d'aquí del poble ja ha entrat en anys ens deia, diu, sembla estrany que sigui l'únic que vagi vestit de pobre, tothom de ric. Sí, bueno, mira, és propi que la gent pues, una mica li agradi aprofitar l'ocasió i vestir-se bé, anar una miqueta de ric, me fa gràcia. Ara penso en un company que l'any passat vam estrenar un paper que era pues, bueno, pues aquest, el mestre de claus, el que tancava les claus, no? I diu, pues, enguany diu, no, enguany me vestiré de ric, que de pobre ja vaig tot l'any. Bueno, doncs pues no diguis això, mama. Sí. I enguany va de senyor noble en cadena d'or, no? Però, bueno, doncs pues és una miqueta això, no? Potser és allò de, ja tota la vida es passem treballant i lluitant i des de la pobresa, entre cometes, no? Que una vegada que tinc ocasió d'anar a senyor, perquè carai, m'hi vesteixo de senyor.
Moltes novetats, senyor Torres, però destaquem la milla modernista, una gincama cultural i fins i tot, agafin-se fort, una comunió modernista.
Aquí en el poble no s'estem de res. Mira, cada any intentem centrar-nos una mica la temàtica en un any determinat. L'any passat, si no recordo, l'any 1914 i enguany l'any 1900, un any de canvi de segles. Enguany hem volgut centrar una mica, una de les temàtiques que hem volgut centrar ha sigut l'any olímpic. Hem de recordar que en 1900 París va ser seu del segona edició dels Jocs de la Nova Era, diguéssim, coincidint enguany també una mica en els Jocs Olímpics. A partir d'aquí també hem treballat una mica i s'ha ocorregut, bueno, nosaltres no, una associació de tarda del poble, fer la milla, una carrera d'una milla, un quilòmetre 600. Aleshores, aquesta estrena de la primera milla dels Pallaresos la farem a les 9 del matí del diumenge. Pel que fa als altres, doncs, bueno, doncs sí, una comunió, sí. Per què? Perquè també creiem que tenim una església, una parròquia molt maca, que jo us convido a vindre a visitar, primerament perquè té a Jujol i va posar-hi una mica el seu art en un parell de capelles. I segona, perquè també volem explicar una mica coses. Fa 2 anys es va córrer plantejant fer una boda, tal com se feia en aquella època. L'any passat els nois ja van fer la feina i vam anar de bateig.
I enguany, doncs, bueno, doncs ja se m'ha avançat una mica i els nens han fet la comunió. Però sí, farem una comunió, de fet vam fer un assaig general ahir, i jo podria dir que és un dels plats estrella de les nostres jornades, no? Intentar sempre recrear un espai concret. I la comunió crec que serà molt, molt entranyable. Sí, us convido a vindre a veure-la.
A banda de les moltíssimes novetats i de les activitats, més de 60 en 3 dies de festa, hi haurà visites teatralitzades, tallers didàctics, xerrades, presentacions, desfilades de moda modernista. Quins serien els punts neuràlgics d'aquestes jornades?
Doncs mira, nosaltres comencem molt de matí. A les 10:30 del matí ens hi posem. I ens hi posem fent un passacarrers, una desfilada en el qual tothom que vagi vestit d'època el convidem a participar. També el primer any va ser una prova pilot i bueno, ja ha quedat immortalitzat. Aleshores és una manera d'engegar la festa, d'engegar aquestes jornades de cap de setmana. A les 10:30 engeguem al matí i a les 4:30 engeguem la de la tarda. Aleshores, qui vulgui passejar pel poble durant 4 ocasions, doncs bueno, aquí engeguem això. A partir d'aquí, un cop acaba el passacarrers, doncs tothom queda lliure i ràpidament, això sí que s'ho he de dir, aneu informació, que us apuntin als tallers perquè posem llistes, obrim llistes per apuntar-se per tallers i per visites a les 10 i pràcticament podríem dir que a les 10:30 ja està molt, molt ple. Fruit d'això, vam decidir que obriríem les entrades doncs, al matí, només per les del matí, les de la tarda per la tarda, les del dissabte per dissabte i pel diumenge a diumenge. Així que ja no donem massa temps que la gent s'encanti perquè tenim molt poc temps i volem fer masses coses.
I a també destacar que enguany hi ha 3 mercats. Hi ha el mercat modernista, un mercat d'antiquaris i un d'entitats modernistes.
Sí, també, també en això. No es van voler limitar a posar també, com aquí sí, hi ha moltes ciutats i pobles que ho fan, un mercat una mica amb productes del lloc, productes tradicionals, bisuteria, el típic mercat, que en aquest cas nosaltres diem el mercat modernista, sinó que també volíem comentar com un mercat d'antiquaris, un mercat fet amb molt de seny, un mercat amb els antiquaris que van començar en 3 i en guany, ja, si no normalment ja en són 13, doncs és un espai on porten peces i intentem material, de fet només acotem que portin materials des del 1850 a 1920 perquè la gent sàpiga que en aquest mercat doncs és més que vendre peça vella sinó vendre peça antiga. I un tercer mercat que ens hauríem mercat d'entitats perquè són nosaltres convidem a diferents associacions i ajuntaments perquè donin a conèixer el modernisme. Aleshores, tant convidem algunes entitats i ajuntaments de tota Catalunya i cada any doncs, bueno, doncs sempre hi ha algú que va substituint i anem presentant. Sí que també entre una cosa i l'altra doncs, bueno, doncs, tenim tots aquests mercats que s'expandeixen des del cap fins al peu del carrer principal dels Pallaresos, del casc antic sobretot.
Mm-hmm. La música també és part important perquè enguany tenim un ball modernista la nit de dissabte que és un ball molt esperat i molt demandat.
Sí, sí, sí. De fet, sempre ens quedem amb ganes els balladors de poder-ho fer com se feia en aquella època, no? I jo, personalment, sempre he enyorat de la infantesa aquell ball de festa major on havia el ball del fanalet, no? Tan característic, no? Que traies a la xicota a ballar. Doncs sí, al final, enguany, en petit format, això sí, busquem un espai relativament petit, no? Només obert a la gent que vagi recreada d'època i que farem això, balls populars d'aquell moment, el de Fanalets, el ball de la patata, el ball de l'escombra i altres que també ni tan sols jo els conec i que, bueno, doncs, també farem una mica de concurs, no? Aquests balls, doncs, el que queda el finalista, doncs, també li donarem una mica un parell de botelles de vi o alguna cosa d'aquestes que segur que pensarem.
Com a director d'aquestes jornades, senyor Torres, què recomana la gent aparqui fora de Pallaresos, s'han habilitat pàrquings, imagino, i que disfrutin, no? Que es deixin perdre pels carrers, que es deixin envoltar per aquest ambient modernista, no?
Bé, no, sí, que sobretot tot al voltant del poble han habilitat espais, tot el
pensem que al voltant del casc antic hi ha moltíssimes espais per poder aparcar, no hi ha massa. Sí, evidentment, si vens aviat, caminaràs menys, no? Però les urbanitzacions del voltant, que estan a 10 minuts, 5 minuts del casc antic, doncs s'hi pot aparcar. Això sí, si la gent espera poder satisfer la seva curiositat en un parell d'hores, doncs no ho aconseguiran. Així que jo convido la gent que vingui el dissabte o el diumenge al matí, per exemple, que és un dia molt, molt maco, i que no faci perspectives i que si es vol quedar a dinar, doncs, tenim tota una sèrie de restaurants, associacions que donaran menjar de qualitat, ja els profes per aquest esdeveniment, i que probablement no en tindran prou en un matí, sinó que allargaran la festa fins a la tarda. Així que no vagin programats, perquè possiblement després se li sàpiga greu si hem quedat a dinar a alguna banda i que hauran de marxar allí encara que li sàpiga greu.
Elias Torres, director de les Jornades de Divulgació Històrica Modernista del Camp de Tarragona, aquest Pallaresos 1900. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al carrer Major i que aquest cap de setmana doncs, sigui ple de festa i de modernisme.
Gràcies a vosaltres per aprofitar aquesta ocasió per això, per convidar la gent. Sembla que el temps ens acompanyarà després de molts dies de pluja. I aprofito aquesta ocasió per convidar qui no ens conegui, doncs vinga, conèixer els pallaresos, el nostre patrimoni modernisme, que déu-n'hi-do, i també la nostra gent, que també està oberta per tots vosaltres. Gràcies novament i fins sempre.
Gràcies. Fins la propera.
Adéu, adéu.
Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
Parlava el nostre convidat, l'Elias Torres, de les pluges, que sembla ser que ara s'han aturat, però aquestes pluges han fet que el pantà de Riudecanyes creixi en aquests últims dies. I el nostre conductor de la furgoneta, l'Adrià Duc, un home molt curiós, ha volgut conèixer de primera mà què ha passat. A veure per on para. Adrià Duc, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Com veieu, aquí al darrere tenim el pantà de Riudecanyes i és que aquesta tarda hem conduït la Furgo fins a aquest pantà per parlar amb l'administrador de la comunitat de regants d'aquest pantà, del pantà de Riudecanyes, Miquel Àngel Prats. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs bé, estem aquí perquè aquest pantà en els últims dies, concretament els últims 10 dies, ha passat d'una situació de sequera extrema, ara em corregirà si m'equivoco, però crec que estava en l'1,4% i ha augmentat en aquests últims dies exponencialment la seva capacitat degut a les pluges i degut a motius que ara ens explicaràs.
Bueno, sí, de fet vam arribar a 1,6 i hem multiplicat per 10, ara estem al 16. Vull dir, clar... vam tindre un episodi de pluges molt gran a finals d'octubre, que l'únic que va fer va ser amarar el terreny, però després les que han vingut aquests últims dies, tot i que no han estat molt quantioses, perquè no estem parlant de 30-40 litros, sí que al trobar tot el terreny amarat, llavors ha entrat aquest 10%, bueno, aquest 14% més d'aigua, no? Tot i així, a veure, l'embassament té una capacitat de 5,3 hectòmetres i ara mateix estem a 0,8, vull dir que tampoc és que tinguem molta aigua, però com a mínim hem canviat la tendència de tot aquest temps enrere, d'aquests dos anys, que plovia tot arreu i aquí no plovia, no replegava amb aigua.
Clar, entenc que una crescuda així no sol ser molt habitual, com dius, en els dos últims anys evidentment no, era la situació absolutament contrària, però no és habitual que hi hagi crescudes així als pantans, no? O sí?
Bueno, aquest pantà de fet és petit, perquè 5 hectòmetres és un pantà petit i hem tingut crescudes molt més ràpides i molt més importants. Vull dir que... ara no és habitual, perquè en els últims 8 o 10 anys no hem tingut una crescuda, bueno, podríem treure l'efecte glòria, tret l'efecte glòria no havíem tingut crescudes importants, però abans sí que eren bastant habitual que en 24-48 hores de tindre-ho el 25% tindre el 80%, eh? Però bueno, ara portem això, no sé, suposo, bueno, és evident que pel canvi climàtic i també la gestió forestal, que ara mateix doncs, el bosc absorbeix molta aigua quan plou. Hem de tindre en compte que la part de la conca d'aquí de Riudecanyes fa 20 anys eren camps cultivats, ara és tot bosc. Per tant, també el bosc arriba molta menys aigua als barrancs i a la riera. No?
I aquesta crescuda d'aquests últims dies, en què es traduirà o en què... Què suposa aquesta crescuda per al pantà i per a la comunitat de regants que acull aquest pantà?
Bueno, pel pantà és la seva feina, no tindre magatzem aigua. Per la comunitat, en principi, és que és molt poca cosa. Vull dir, no ens garanteix ni poder donar aigua per regar una setmana. Ara mateix sí que queden 8 o 9 mesos, no? Perquè fins al maig, juny, que comença la temporada, falta molt de temps. Veiem amb esperança un canvi de tendència que no ens havia passat fins ara, no? Perquè, clar, cada any estàvem al setembre, octubre, amb el pantà relativament buit i, bueno, queda temps i plourà. I no plovia i continuàvem, doncs, buit. Ara, tot i que continua estant buit, perquè un 16% és buit, però, bueno, com a mínim la tendència ha canviat i esperem... Home, ara aniria bé que tornés a ploure perquè el terreny ja no absorbeix més aigua. Llavors, si això tornés a ploure, suposo que per poc que pogués posaríem bastanta més aigua. Però, bueno, anem a veure què duren aquestes entrades, que ara ja han baixat molt, perquè vam arribar a tindre puntes de quasi 2 metres cúbics per segon, i ara estem sobre 700 litres per segon, o 0,7 metres cúbics, vull dir, per tant, ha baixat molt, no? Però veurem a veure què es manté. L'esperança és que puguem arribar a l'hectòmetre. Ja estem a 800.000 metres... Si podem arribar a l'hectòmetre i si tornés a ploure ja, llavors ja fora crucial, sempre i quan no tardi molt i no faci vent, perquè llavors ho torna a eixugar tot i tornaríem a partir de zero, no?
Clar, parles de una mica d'aquesta esperança de que sí que plogui i que pugi els nivells d'aigua. Entenc que la situació que heu patit, bueno, ara mateix i sobretot en els últims mesos, anys, és complicada per a, en general, i per als que us abastiu d'aquest pantà.
Home, sí, pensa que mira, el 2022, que va ser l'últim any que vam regar, ja només vam regar un 40%. 23 i 24 no s'ha pogut subministrar gens d'aigua perquè no hi havia. Això què vol dir? Doncs vol dir que hi ha molts pagesos que han hagut d'arrencar els seus cultius, bàsicament ballaner. Oliver no produït, és un arbre més, diem, que aguanta més la sequera, però no produït. Per tant, són dos anys que la gent que viu de l'avellana i l'oliver pràcticament no ha tingut cap ingrés. I les despeses hi són igual, no? Bé, has de pagar... Ballaner, molts s'han arrencat, també. Llavors, el problema és que ara la gent que va arrencat els ballaners no sap què fer, perquè si no té aigua, què planto, no? I l'oliver no produir, però clar, l'oliver has de mantindre l'arbre, l'has d'esporgar, tens gastos o tens despeses que no tens ingressos. Llavors, clar, això és molt més greu del que potser la gent se pensa, no? Llavors, al final, el regadiu el que fem és produir aliments per la gent. Vull dir que, perquè els veiem al supermercat, han d'arribar des del camp, no? I, bueno, aquí el problema és que ballana n'hi ha poca, avui ja veiem el preu que ha arribat perquè no n'hi ha, i els que fan verdura, doncs, aquí també els que reguen del pantà, que són pocs, però n'hi ha, doncs, tampoc no han pogut produir al 100%, no? I llavors, clar, tot això l'únic que fa és o que vingui de fora, que no sabem com arriba, o que encari els preus, no?
Clar, perquè això comentes de que molts dels la gent que treballa aquí això ha hagut de deixar de produir o portar anys amb pèrdues o amb més pèrdues que ingressos. Quina solució veus a curt o a mig termini que té això? Sé que és complicat i que depeneu pràcticament d'aquesta aigua, però quina...
Bueno, nosaltres ja fa molts anys que vam apostar per poder tindre aigua regenerada de la depuradora de Reus. Sembla ser que el 2027 arribarà, però bueno, el 2027, si no es pot continuar regant des d'aquí, potser ja no quedaran pagesos. De fet, és l'únic lloc que hi ha aigua ara mateix, no?
Doncs, bueno, això és tot. Moltes gràcies. Espero que caiguin pluges, no tan fortes, potser, i que no passi res, però espero que caiguin pluges i que, bueno, que pugui augmentar el nivell del pantà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I res, a vosaltres. Ens veiem en la propera furgó. Adeu.
Doncs que plogui, i que plogui bé, que és l'important, no? Com diu la cançó del Raimon, no? De que en el meu país la pluja no sap caure. Anem amb la nostra furgoneta, estimats... Ai, no, de la furgoneta, no. De la furgoneta passem a l'agenda. Ara sí. Gràcies, Dani Sánchez. Suelta'm la música, muchacho. Abans hem parlat dels Sony Angels i jo m'hi jugaria un euro a que la Iris Rodríguez té algun Sony Angel. Iris Rodríguez, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tens algun Sony Angel?
No.
Eh? No en tens?
Perdut. No, gens. No m'agrada seguir modes, he de dir.
Bueno, sí, a veure, tu ets una noia molt radical, molt outsider, però clar, dic... És que, clar, amb els tatuatges i tal, la teva forma de vestir i tal, dic, pues segur que li agraden els Sony Angels, i a més que ets de les benjamines del grup.
Doncs no. No, no.
Però alguna amiga teva o algun amic teu té Sony Angels en els seus mòbils?
No, a mi a TikTok no em para de sortir vídeos de Sony Angels tal, ara falsos, perquè se veu que valen una barbaritat.
20 euros. Sí. Però no, no. 20 euros.
Ningú del meu entorn li ha donat encara.
Bueno, jo... Hot Toys i la meva parella diu, però com t'atreveixes a pagar aquestes quantitats de diners per ninos? I jo, és que són les tortugues ninjas, és Thor, és Conan. En fi, deixem-ho estar. Anem amb la nostra agenda, que és el que ens interessa en aquestes hores. Iris, per on comencem l'agenda?
Comencem per Tarragona, perquè a les 7 de la tarda a la Biblioteca Pública tenim la conferència Santa Oliva, històries d'un patrimoni desconegut, que anirà a càrrec de Jordi Baseda i Soledat Cero. I també a Tarragona, a les 7, al Caixa Fòrum, dins del Festival Rec, tenim la projecció de La Hojarasca, amb la presència de la seva directora, Maku Machín, i el preu és de 6 euros.
El Festival Rec Castellà, al desembre comença, però ja estan fent jornades prèvies. Sí. Uh-huh. Anem cap a Reus.
A Reus, també a les 7, a la Biblioteca Xavier Amorós, tenim la conferència Commemoració dels 700 anys de la creació del Comtat de les Muntanyes de Prades i la seva annexió amb la Baronia d'Entença, que anirà a càrrec d'Eduard Juncosa.
Molt bé. I finalitzem amb un Raig del Camp.
Sí, perquè també a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura Agustí Sardà, tenim la conferència Catalunya amb Isabel II. I anirà a càrrec del senyor Jaume Borràs, llicenciat en Geografia i Història, que he de dir que va ser el meu professor d'Història.
Bon profe?
Sí, bueno, és que...
Ui, este silencio!
Sí, a mi em queia molt bé, el que passa que jo he de dir que no era un alumne fàcil... I els profes d'història sempre m'han semblat una mica bojos. Jo crec que la història fa la gent... Però si m'escolta, una estimada molt gran, Jaume Borràs, t'estimem molt.
O sigui, la frase del dia. Els profes d'història sempre m'han semblat una mica bojos. Iris Rodríguez. Mira, és l'hora del pati. Anem cap al pati.
Davant del pati.
Iris, una abraçada, que vagi molt bé, fins demà.
Que vagi molt bé, fins demà.
Ai, si et senten alguns profes d'història que jo conec. En fi, amics i amigues, jo també aprofito per enviar una salutació aquí al meu profe d'història, el Pitu Magrinyà, que li deien Pitu perquè era molt petit i era Pitu. El Pitu Magrinyà, una abraçada. Sí, és veritat, era molt bon, molt bon. En Gilbert Magrinyà, un gran tipus, petit, però un gran tipus. Me va fer estimar la història. I és l'important, que un profe et faci estimar. Nosaltres ens fem estimar molt cada tarda, des de les 4 i fins a les 6. Ara els deixem amb els nostres estimats companys informatius, amb l'Anna Plaça i la Deix Pérez. Servidor, l'estimat Toni Mateos, servidora, fins demà. Adeu!
L'actualitat del Camp de Tarragona a Carrer Major.
Passen dos minuts de dos quarts de sis de la tarda. Emprenem el tram informatiu de Carrer Major i el comencem parlant dels pressupostos de Tarragona, que ja tenen els suports necessaris per poder tirar endavant. Ahir, ja us ho explicàvem també aquí a l'informatiu, es va tancar un primer acord amb en Comú Podem, que contempla un pla d'inversions d'11,4 milions d'euros, i avui s'ha presentat formalment un altre acord amb Junts, que inclou un altre paquet de més de 5 milions en inversions. Això fa possible, doncs, la suma d'aquests tres partits que els pressupostos puguin ser aprovats en ple. Aleix Pérez, bona tarda.
Bona tarda, Anna. D'aquests paquets destaquen diverses inversions a la Mora després de les conseqüències devastadores del pas de la Dana, que va afectar especialment aquesta zona de la ciutat. Ens ho explica el Pau Comelles des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Una de les propostes més destacables és la reforma de la Rambla Nova per fer-la més accessible i peatonal. A més, hi haurà una partida específica per asfaltatge de carrers, on es preveuen actuacions als vials dels polígons del Francolí i Riu Clar, i també en artèries principals de la ciutat com el carrer Pere Martell. Respecte a la cultura, Junts ha fet una proposta per augmentar la partida pressupostària pels castells a 240.000 euros, entre d'altres. Jordi Cendra, portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, ha valorat la bona predisposició del govern municipal per escoltar les propostes de Junts i per arribar a un acord que es compleix per segon any consecutiu.
Estem contents, estem satisfets de ser útils als nostres ciutadans des de moltes vessants. I per tant, jo avui puc dir que és un dia de satisfacció per la ciutat, perquè una vegada més, per segon any consecutiu, tindrà un pressupost i tindrà un pressupost en temps i forma, i això ens congratula molt.
Els pressupostos pel 2025 es portaran al ple del pròxim 15 de novembre a l'espera de que rebin llum verda. Després d'aprovar-se, entraran en vigor l'1 de gener.
I d'altra banda, l'Ajuntament de Tarragona aprovarà el POM amb el trasllat dels dipòsits de l'antiga CLH a la laboral amb o sense acord amb l'empresa.
El conseller d'Urbanisme preveu que l'aprovació inicial del nou POM es faci durant el primer semestre de 2025. Ens ho explica l'Adrià Duc des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
L'Ajuntament de Tarragona aprovarà el POUM amb el trasllat dels dipòsits de l'antiga CLH a la laboral encara que no s'arribi a un acord amb l'empresa. El conseller d'Urbanisme, Nacho García Latorre, admet que les converses estan estancades perquè les exigències de la companyia són desmesurades, però avisa que tiraran endavant amb el pla urbanístic de la ciutat amb les condicions que planteja el consistori. Una opció seria qualificar dins del POUM la parcel·la de la laboral com a equipament industrial per obrir la porta al trasllat. García Latorre recorda que la Generalitat i el Port també estan a favor d'aquesta proposta perquè permetria portar el complex educatiu als terrenys que hi ha entre Bonavista i Camp Clar. En una entrevista al programa Bon Dia Tarragona, García Latorre diu que seran ferms en aquest tema.
Si no hi ha acord amb CLH, nosaltres, o amb Exolum, nosaltres estem en disposició d'aprovar un POM on estigui igualment el trasllat amb les condicions que nosaltres creiem i que no és les que creiem, sinó que venen avalades pel que s'ha produït en altres llocs on hi ha hagut trasllats semblants. Per tant, nosaltres aprovarem el POUM igualment amb el seu trasllat.
El conseller d'Urbanisme preveu que l'aprovació inicial del nou POUM es faci durant el primer semestre de 2025.
El Parlament de Catalunya ha aprovat diferents punts de dues mocions presentades per Esquerra i per Junts en què reclama corregir les deficiències del pla alternatiu de transport que s'habilita per les obres del túnel de Roda de Barà i la implantació del tercer fil.
Concretament, les propostes que s'han aprovat reclama que el govern que es reforcin els serveis d'autobusos entre Tarragona i Sant Vicenç i que s'estableixin mesures compensatòries pels més de 15.000 usuaris diaris afectats. Així mateix, reclama que la informació sigui més clara i detallada, que es millori la situació a l'estació de Sant Vicenç i que s'acabi amb els retards crònics dels trens que ja existien abans del tall i que ara s'han agreujat. També ha prosperat un punt de la moció d'Esquerra Republicana en què es demana a impulsar abans que acabi l'any un pla de xoc per a unes rodalies dignes. Aquest pla inclouria, per exemple, allargar la línia RT2 que va de Portaventura a l'Arbós fins a Vilafranca. Així es milloraria la connexió entre el Tarragona i el Penedès. S'ha de tenir en compte que arran del tall ferroviari ara aquesta línia està fora de servei.
En clau més política, el Parlament també ha instat al govern a accelerar el traspàs integral de rodalies, fruit de l'acord d'ara fa un any entre Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes que va permetre la investidura de Pedro Sánchez.
El text aprovat demana que es constitueixi la nova operadora entre enguany i l'any vinent i que el 2025 també es comencin a traspassar les primeres infraestructures. En canvi, la Cambra Catalana ha rebutjat el punt d'una moció de Junts que reclamava un traspàs en què la propietat i la gestió siguin 100% catalanes, sense una empresa compartida. Els vots a favor de Junts, Esquerra i la CUP no han estat suficients. Els comuns, per altra banda, s'hi han abstingut.
En aquesta sessió al Parlament, en què s'han abordat temes ferroviàries, hi han assistit a representants de les plataformes d'usuaris de Tarragona que han traslladat les seves queixes als diferents grups parlamentaris.
Entre les propostes que han plantejat per millorar el pla de transports alternatius que hi ha a Torredembarra i Altafulla també puguin comptar amb busos directes cap a Barcelona i que es puguin beneficiar dels mateixos descomptes que Tarragona. Òscar Ibáñez és un dels portaveus de la plataforma Dignitat de les Vies.
Pensem que les solucions que han funcionat a Tarragona de posar un descompte pels usuaris de l'autobús i augmentar la freqüència és una solució que demanem al Departament de Territori que fixi aquests descomptes també per Altafulla i Torredembarra. Òbviament pot ser el mateix autobús. Si tinguéssim coberts els trens que agafaven massivament la gent d'Altafulla i Torredembarra per anar a treballar a Barcelona, tindríem una solució alternativa molt adequada.
Per la seva banda, Ana Gómez, també portaveu de la plataforma, ha manifestat que el tall ferroviari els ha agafat farts i desgastats pel pèssim servei ferroviari. També ha denunciat que el PAC planteja molts problemes de coordinació i que les estacions també tenen problemes, fins i tot de seguretat.
Amb busos que no connecten amb trens. Tenim problemes de seguretat. Tenim problemes a les estacions. Tenim estacions, per exemple, com l'estació de Reus, que ja no podem anar ni als lavabos perquè es veu que hi ha problemes de venda d'estupefacientes i altres problemes varis i ens han tancat els lavabos. A Vilanova portem un any sense ascensors. Ens van vendre que això era el pat de la informació i està sent el pat de la desinformació.
Dignitat a les Vies calcula que el 40% dels usuaris de viatgers entre Altafulla i Torredembarra han desertat completament del tren des que es va tallar el servei ja fa més d'un mes.
Abordem altres qüestions. La Fira de l'Ocupació de Tarragona, que es farà la setmana que ve, concretament el dijous 14 de novembre, preveu aconseguir cobrir 350 llocs de treball.
L'esdeveniment presentarà 700 ofertes de treball de 70 empreses de diversos sectors i espera superar el nombre de 2.000 assistents ja inscrits. En les 10 edicions anteriors es calcula que s'han aconseguit 250 contractacions en cada una d'elles, amb més de 21.000 persones que l'han visitada al llarg d'aquests 10 anys. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, ha explicat el funcionament de la fira.
La minuciosa tasca d'organització per posar en contacte les dues parts és fer-ho d'una forma àgil i en un espai físic ben estructurat que afavoreix els contactes, les reunions, els intercanvis d'informació, que això explica els excel·lents resultats que tenim amb aquestes fires.
El 65% de les empreses de mitjana acaben contactant gent els dies immediats a la seva celebració.
I en plana judicial destaquem dues notícies. D'una banda, l'Audiència de Tarragona ha denegat l'amnistia a un independentista acusat d'atacar webs espanyoles. La Fiscalia, única acusació del cas, demana 18 anys de presó a l'activista.
Els fets es van produir entre el 2017 i el 2018 en ple procés sobiranista. A l'encausat se li atribueixen atacs no autoritzats a pàgines web d'organismes públics i empreses públiques i privades. També se l'acusa de difondre informació obtinguda a les bases de dades d'aquestes webs. L'Audiència de Tarragona considera, com la Fiscalia, que aquests fets no coincideixen amb els supòsits que contempla la llei d'amnistia i per això li ha denegat.
Els Mossos d'Esquadra, investigats per la detenció del pistoler de Tarragona, declaraven ahir dimecres al jutjat de Reus i van assegurar que la seva actuació va ser impoluta.
Recordem que el conegut com a pistoler de Tarragona, Eugen Zapau, va atacar i ferir tres excompanys de feina en una oficina de Securitas al centre de Tarragona. Després va fugir ferint també un mosso d'esquadra. Es va acabar trinxerant en una masia a prop de Reus on els Mossos el van acabar finalment abatent. L'advocat dels agents investigats, José Antonio Vitos, ha explicat que Zapau va ser el primer en disparar i que estava amagat en una posició de superioritat als policies.
S'ha deixat clar que el Zapau va ser el primer que va obrir foc, va obrir foc en el moment que es van fer els trets de distracció per un francotirador que hi ha dels Mossos. Es va obrir foc quan tres agents del GEI es van apropar pel darrere per tal de poder detenir-lo i va disparar contra tots tres. Tot i que li van donar l'alto policia tres vegades perquè no disparés.
L'advocada de la germana de Sabau, Gerard Amigó, considera en canvi que els Mossos es van extralimitar i que hi ha hagut contradiccions en les seves declaracions.
Avui hem vist que els Mossos ja com que declaraven com a investigats i no com a testimonis que van fer la primera vegada, d'una primera declaració aquesta hem vist que hi havia diverses contradiccions. Tot i així, esperem a demà a veure què és el que realment diuen els altres sis Mossos que passen. I també veurem què és el que passa amb els testimonis de metges i testimonis que hi va haver també.
El 21 de novembre també declararan dos doctors de l'Hospital de Bellvitge i una doctora de la Vall d'Hebron per videoconferència.
I 43 minuts, el pantà de Riudecanyes celebra 120 anys de la seva Constitució.
La idea de construir el pantà va sorgir fruit de la Comissió de Pantans creada el 5 de març de l'any 1900, presidida pel llavors alcalde de Reus, Pau Font de Rubinat, que també era advocat i empresari. Ens ho explica la Laura Navarro des de la Nova Ràdio de Reus.
El proper dimecres 13 de novembre es commemoren els 120 anys de la Constitució de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, un projecte nascut el 1904 mitjançant una sessió celebrada al Teatre Circ de Reus. L'obra va començar oficialment amb la col·locació de la primera pedra l'any 1904 i, malgrat diversos canvis i ajustos, va entrar en servei el 1917. Des d'aleshores, el pantà ha experimentat diferents ampliacions i millores, com el projecte de recreixement de 1989, que va permetre duplicar-ne la capacitat fins als 5,3 hectòmetres cúbics actuals. També s'hi van construir infraestructures complementàries com l'embassament del Siurana, que ha contribuït a l'eficiència en la gestió dels recursos hídrics de la zona. La comunitat de regants valora el paper decisiu de la comunitat en la història del pantà i la importància d'aquesta infraestructura per garantir la seguretat alimentària.
Moltes gràcies, Laura. I també a Reus s'ha actuat d'urgència, o està fent l'Ajuntament, per poder reparar els camins afectats pel pas de la gota freda.
La inversió dels treballs no arriba als 17.000 euros i s'estima que les tasques s'allarguin uns 15 dies. Ens explica la Laura Navarro novament des de la Nova Ràdio de Reus.
L'Ajuntament de Reus ha posat en marxa un operatiu d'urgència per reparar la xarxa de camins del municipi després dels greus danys provocats per la Dana el 4 de novembre, quan van caure fins a 55 mil·límetres per metre cúbic en pocs minuts. La pluja intensa, sumada al terreny ja saturat, van fer créixer rieres que van afectar camins i zones properes amb acumulació de fang. Des de dilluns al matí, l'equip de Medi Ambient treballa amb una retroexcavadora i amb un camió 4x4 per restablir la circulació en punts clau, com el camí de Valls i el camí de la Selva, d'entre d'altres. El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, ha agraït la col·laboració de particulars que han contribuït amb maquinària per netejar els accessos a les seves propietats, facilitant la reobertura de camins. La inversió total dels treballs és d'uns 16.770 euros i s'estima que les tasques s'allargaran uns 15 dies. Així mateix es millorarà la seguretat i la resistència de camins importants, com el de Monterols, el de Constantí i altres camins de la zona del cementiri.
Ens movem pel territori i seguim parlant d'obres, en aquest cas de la reforma de la pista d'atletisme de Torredembarra, que estarà enllestida a principis del mes de novembre, a finals d'aquest mes de novembre.
Sí, gran part de les actuacions que s'havien de fer ja s'han enllestit i es calcula que en unes 3 setmanes s'hauran acabat tots els treballs. Ens ho explica el Josep Sánchez des d'Ona la Torre.
Aquestes obres que s'estan fent a la zona esportiva municipal permeten substituir el paviment de la pista d'atletisme que tenia més de...
L'Ajuntament de Reus ha posat en marxa un operatiu.
Aquestes obres que s'estan fent a la zona esportiva municipal permeten substituir el paviment de la pista d'atletisme que tenia més de 30 anys i estava molt deteriorat. La regidora d'Esports, Activitat Física i Salut, Berta Castells, ha explicat que en les darreres setmanes s'ha recuperat el retard que hi va haver durant l'estiu per un problema de manca de material. Tot i les pluges dels darrers dies, es calcula que cap a finals de mes estarà tot acabat.
Sí que és veritat que hem recuperat els dies que es van perdre durant el mes d'agost, que hi va haver una parada que no estava programada per tema de materials, i hem tingut ara parades, doncs, per part bona o dolenta, pel tema de la pluja. La previsió és que en 3 setmanes màxim estigui tot enllestit i tot acabat.
La intervenció també s'aprofita per introduir millores a la zona de llançaments. Les obres les està fent l'empresa Sportant amb un pressupost de 285.000 euros.
Gràcies, Josep. I Altafulla, l'empresa que reforma el carrer de Dalt, ha demanat una pròrroga per poder acabar les obres al febrer.
La subvenció prevista no es perdria, ja que es compta amb el 80% dels treballs executats. Ens en dona més detalls la Carol Cubota des d'Altafulla Ràdio.
El carrer de dalt d'Altafulla suma una demora més en el seu camí per esdevenir una via renovada i més amable per vianants i veïns. Els retards que ja es contemplaven, de vora dos mesos, ara ja s'ampliarien fins als 5, si atenem a la petició de l'empresa que executa els treballs, que ha sol·licitat una pròrroga fins al febrer. El motiu és el retard en l'arribada de la pedra que ha de servir per pavimentar el carrer. Ho ha explicat la coalcaldessa Alba Muntades, que amb tot apunta que es vol deixar enllestit abans d'acabar el mes de gener.
L'empresa adjudicatària ha demanat una pròrroga fins al febrer, però segurament el que estarà llest abans, a finals de gener, ja es podria tenir enllestit tot pavimentat. El que quedaria al final serien els últims retocs i verificar que abans de la recepció final doncs tot estigués bé, però en principi a finals de gener ja estaria el carrer practicable.
Les obres compten amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, condicionada al fet que les obres s'hagin completat com a mínim en un 80% abans d'acabar l'any. Aquesta premissa, segons Muntades, es complirà i els fons no es perdran.
L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant està arranjant el camí dels Graus de Castelló.
Els treballs serviran per permetre el pas de vehicles per aquest camí que dona accés a dalt d'Alts, ens ho explica l'Iris Rodríguez des de l'Hospitalet.
En aquests moments estan en marxa les obres d'arranjament del camí dels Graus de Castelló al terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquest camí dona accés a la part més alta de les muntanyes de la zona de la Masia de Castelló, anomenada Els Graus. Laura Olmo és la regidora de Medi Ambient.
Aquesta millora de l'accessibilitat és important, tenint en compte que aquest camí està situat en un lloc estratègic que dona accés als dedals des de la Masia de Castelló i de Masboquera, i amb aquests treballs aquesta zona del municipi quedaria també més protegida en cas de que hi hagués una emergència.
Els treballs que estan duent a terme l'empresa adjudicatària catalana d'infraestructures i serveis associats SL permetran el pas amb vehicles per aquest camí, pel qual només es podia anar fins ara caminant. La llargada total a ranjar és de 1.058 metres amb una amplada mitjana de 3 metres amb alguna zona de creuament. I aquests treballs van començar a l'octubre i és previst que finalitzin aquest mes de novembre.
Les obres de recuperació de la muralla medieval de Sant Francesc de Valls començaran a principis de l'any vinent. Els treballs, amb un cost estimat de 2,8 milions d'euros, subvencionats íntegrament amb fons europeus, permetran crear un nou espai ciutadà i transformar la porta d'entrada al centre històric.
L'Ajuntament ja ha aprovat el projecte executiu i ara es licitaran els treballs. Estan previstes dues actuacions al carrer Sant Francesc, una a l'entorn de la Font de Sant Sebastià i una altra entre els números 112 i 116. Es pretén recuperar els vestigis de les muralles del segle XIV ocultes a l'interior dels edificis i urbanitzar la zona per crear un nou espai ciutadà i una nova porta d'entrada al centre històric. Les obres està previst que finalitzin el 2026. En aquest sentit, l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha incidit en el paper d'aquesta reformes a l'hora de generar un espai de trobada entre veïns.
Estem parlant d'una actuació urbanística de gran abast, de regeneració d'un espai que tots sabem doncs, que tenim molt degradat i que es troba situat també en una zona estratègica com a porta d'entrada del que és a tot el centre històric per la zona de Sant Francesc. I és sobretot una actuació urbana de regeneració pensada com a punt de trobada pels veïns i veïnes.
L'àmbit d'actuació màxim és de 1.100 metres quadrats amb una longitud de 140 metres.
La Diputació de Tarragona ha atorgat 243.000 euros a 9 entitats del territori que donen feina a persones en risc d'exclusió per desenvolupar projectes de conservació i millora d'espais naturals.
Les entitats beneficiàries d'aquests ajuts són, entre d'altres, la Fundació Onada, Aprodisc a Montblanc, l'Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de Reus, Eina Activa Empresa d'Inserció i el Centre Especial de Treball Aurora de Tarragona. Entre els espais on s'intervindrà hi ha la Riera de la Bisbal del Penedès, el Passeig Fluvial de l'Espluga de Francolí, els Camins de Mas Pujols, l'entorn de l'Ermita de Sant Gregori de Falset i la Serra de Llaveria.
I en esports destaquem que 1.300 joves karateques competiran aquest cap de setmana a Tarragona.
Es tracta de la Lliga Nacional i la Lliga Iberdrola que arriben per primera vegada a Catalunya. Ens ho explica l'Adrià Duc des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Tarragona es convertirà aquest cap de setmana en la capital del karate infantil en acollir per primera vegada a Catalunya la segona ronda de la Lliga Nacional i la Lliga Iberdrola de Karate. L'esdeveniment, que se celebrarà al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània, reunirà més de 1.300 joves esportistes d'arreu d'Espanya d'edats compreses entre els 6 i els 13 anys, així com 250 tècnics i membres de l'organització i més de 2.500 familiars i acompanyants. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha subratllat l'orgull que representa per a la ciutat ser la primera seu catalana d'aquest esdeveniment que contribuirà a promoure l'esport base i el turisme esportiu a la regió. A més, Antonio Moreno Marqueño, president de la Federació Espanyola de Karate, ha destacat la magnitud de la competició amb més de 150 clubs inscrits. La competició començarà dissabte a 8:45 del matí amb les categories masculines, mentre que diumenge serà el torn de la Lliga Femenina Iberdrola. L'entrada és lliure i es podrà seguir també per streaming al canal de YouTube de la Federació.
El Festival de Cinema de Tarragona, el REC, celebrarà la seva 24a edició del 4 al 8 de desembre.
La guitarra flamenca de Gerai Cortés serà el documental que es projectarà el 4 de desembre a les 8 del vespre al Teatre Tarragona i que donarà el tret de sortida al certamen. Ens ho explica el Pau Comelles des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
La gran sorpresa d'aquesta edició del festival és el nom que hi ha darrere la direcció del film que inaugurarà el certamen. El cantant C. Tangana s'estrena en la seva faceta cinematogràfica i en primícia a Tarragona amb la projecció del seu primer documental. La guitarra flamenca de Gerai Cortés il·lustra la cultura de la comunitat gitana i com es mou entre la modernitat i la tradició. Gerai Cortés és una cantant de flamenc singular on C. Tangana, captivat pel seu talent, decideix gravar un disc amb ella que mostra la cara més trista de la cantant flamenca. A través del procés creatiu del disc, Gerai Cortés es toparà amb el seu passat i tractarà de tancar les ferides obertes de la relació que té amb els seus pares. Tot això mesclat amb la passió del cant flamenc. El primer documental de C. Tangana ha començat el seu rodatge amb molt bon peu. El film es va projectar a la inauguració del Festival de Cinema de Sant Sebastià dins la categoria de nous directors i també va guanyar el premi a millor documental musical nacional al Festival Inèdit.
I a Montblanc celebra des d'avui fins aquest diumenge la 15a edició de la Festa del Llibre.
Aquesta festa literària de la tardor de la capital de la Conca de Barberà oferirà presentacions de llibres, passeigs poètics, certàmens literaris i un vermut amb recital de poesia i contes. Ens en fa la crònica la Gemma Ufies des de Ràdio Montblanc.
Montblanc s'omplirà de cultura des d'avui fins al cap de setmana, que tindrà lloc la celebració de la 15a Festa Llibre. Amb un programa variat, la festa literària ofereix activitats per a tots els gustos, des de presentacions de llibres fins a un certamen literari amb actuacions musicals i lectures poètiques. Sergi Olivan, president de l'Escabitx Literari.
Començarem el dijous a la biblioteca, que fem una exposició dels 15 cartells. Presentarem el llibre de la Laia Aguilar, el darrer llibre, Tots aquells mars. I el dissabte, entre altres actes, que farem el passeig literari, la trobada de punts de llibre. Presentarem el llibre de Cal Cardús, de Xavier Borrell, al museu. I ja el dissabte a la tarda, a vespre, l'acte més important, no?, de la Festa Llibre, que és l'entrega de premis del certamen literari Vila de Montblanc, que aquest any s'ha juntat amb el certamen de tardor, i en el qual entregarem el Premi Pombell de Poesia a Josep Planas Pax.
La festa acabarà diumenge amb lectura de contes, vermut literari i recital de galerons i versots a càrrec de la gitanada de Montblanc.
I ens queden només uns segons per explicar-vos que comença ja avui mateix una nova edició del Guan al Festival de Titelles, que enguany celebra 20 anys. La inauguració oficial se farà aquest vespre al Teatre Principal amb l'Obra Internacional Claudet. En total, en aquesta edició s'han programat 17 funcions de 12 companyies diferents. I amb aquesta informació tanquem el programa, tanquem Carrer Major i tornarem demà amb molts més continguts a partir de les 4 de la tarda. Que passeu una bona tarda. Adéu-siau.
Un, dos, un, dos.
cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, que muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar.
Agua, vámonos, vámonos.
La vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero.
Primero que vive de la puerta dice que somos muchos.
En xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Barcelona retira de València els agents de la Guàrdia Urbana a requeriment de la